Hi ha disponible el bar als canals de YouTube del grup Prisa, si el voleu recuperar. Hem compartit barra amb el Lluís Carreras, amb el Bojan Krkić. També hi havia el Jofre Mateu, que ha arribat just després del partit de la Lliga de Mitjans amb la ràdio. Hem guanyat 5-4 al Mundo Deportivo. El Bojan i el Lluís es queden aquí al Que t'hi jugues per parlar una mica del Slavia de Praga 2, Barça 4. Slavia 2, Barça 4, pendents a aquesta hora del matí de les proves mèdiques que li han de fer a Pedri, que estarà uns quants dies de baixa, i pendents també de la reunió de la Junta Directiva del Barça, on es tractarà les eleccions, que es convocaran en breu a la presidència del Barça. Bojan, Lluís, 2-4. A Praga, feina feta, 3 punts, i el Barça amb moltes opcions d'acabar entre els 8 primers. Ara ho comentem, però del partit, amb què us quedeu?
Bueno, que el Barça va anar de menys a més, no? Un cop es va escalfar del fred, va ser el Barça que tots coneixem, un Barça que fins a l'últim minut ho intenta, un Barça que necessita l'estat de forma de jugadors individualment molt alts. Ahir no tenia Malamín, no Rafinha no va estar del tot bé, i apareix Fermín, apareix la qualitat d'Olmo, apareix a contagotes Pedri, després de la lesió apareix una miqueta sí, Frenkie de Jong, i apareix sempre en els gols de Lewandowski. El Barça és superior a l'Eslàvia, molt superior, però va haver d'escalfar-se durant el partit.
Lo de Frenkie de Jong ho has dit amb la boca petita.
No, bueno, va fer bon partit, va ser vistós.
És que, no, és jo... que vam tenir discussió al Que t'hi jugues, sí, Barça, al postpartit, eh?
Per cert, aprofito sempre que hi ha el Lluís Carreras que em demana que posi césped.
Sí, sisplau.
Ah, sí, la llum verda a l'estudi.
Sí, sí, la llum verda a l'estudi, sempre.
Sí, perfecte, sí, sí. Si parlem de futbol, llum verda.
Llum verda sempre. No em va desagradar Frenkie de Jong, el que passa que jo el veig a masses llocs, no? Jo tinc conceptualment al meu cap que el mig centre ha de ser molt més posicional, perquè així s'allibera més a Pedri, allibera més a Fermín, i el veig a tots cantons. No em va desagradar.
Jo, seguint aquesta línia, Lluís, estic d'acord amb tu, però penso que Frenkie, en partits aquests, demostra personalitat.
Sí, sí.
Frenkie vol pilota, Frenkie parla, distribueix, sempre fa un toc de més, ara té la pilota una bueno, mica més, sí, sí. I seria millor del món corregint això, i el que vol Flick en el final. Però això havia molt, perquè se necessitava un tipus de futbolista, o aquests partits necessiten aquests tipus de futbolista amb dificultats, amb un contrari molt ben posicionat, sí, molt ben treballat, que ha demostrat en partits anteriors, també contra Arsenal, contra Atalanta, contra Tottenham, que primer gol encaixava a minut 30 contra tots aquests equips. Bueno, camp d'Atalanta va empatar. Le matava en partida a minut 70-80. Passava el mateix. Però la veritat és un entrenador que sí, sí, treballa bé equip, que és estructurat bé, i llavors sí que se necessita aquest tipus de futbolista que vol gara. A mi, veia un Barça, el que dius tu, que anava de menys a menys, veu un Barça...
De menys a més.
De menys a més, perdona. D'un típic Flick, no?, que creu, que va, que fa bons canvis, que col·loca jugadors. Jo confiava, estava com tranquil, perquè veia que aquesta superioritat se veia cada vegada més. Evidentment, els jugadors de dalt, que sempre marcaven diferència, no han funcionat tant, però és Barça i és equip, que Flick gana equip, i aquesta és la grandesa.
Ara aprofundim en l'anàlisi d'aquesta victòria del Barça, amb Fermín López, MVP del partit, 2 gols, hi ha dobles figures de Fermín, 10 gols, 10 assistències aquesta temporada. El Barça, que jugarà contra el Copenhague en l'última jornada de la Champions, unificada dimecres vinent a les 9 de la nit, tots els partits de l'última jornada a la mateixa hora, i el Barça amb moltes possibilitats, si fa la feina, d'acabar entre els 8 primers. Ara mateix el Barça és 9è a la classificació, amb 13 punts i un goal average favorable de 5 gols. Però clar, el Barça és 9è, juga contra el Copenhague l'última jornada, i per davant, per sobre, hi ha enfrontaments directes. El PSG Newcastle. Com que juguen entre ells, un dels dos o els dos es deixaran punts. Per tant, el Barça, si guanya, ja sap que en pot superar un o els dos, fins i tot. I el Chelsea té un partit complicat al camp del Nàpols. Per tant, si el Barça fa la feina, és molt possible que pugui escalar alguna posició, insisteixo, i entrar entre els 8 primers. No explicarem totes les combinacions perquè són infinites, ja que tenim ara mateix 8 equips empatats a 13 punts. 8 equips empatats a 13 punts.
I només dos juguen entre ells. És a dir, la resta tots poden guanyar els 3 punts i dependrà de gols.
Dependrà del gol average, per això és important. Seria important que el Barça dimecres guanyi i de golejada, si és possible, al Copenhagen. Però, com ha dit el Lluís Carreras al bar, no comencem la casa per la teulada i el primer que ens hem de centrar és en guanyar. I després, si és per molts gols, millor.
Exacte, que pot ser que vagi a passar ahir també, eh? I escoltava l'entorn més proper al vestidor de... No, hem de fer molts gols. Bueno, sí, hem de fer molts gols, clar que sí. Sempre volem fer molts gols. Però primer hem de guanyar. I un cop guanyem ja farem gols, no? El Barça va fer la feina, com molt bé has dit, cosa que no va fer, per exemple, el City, que no va fer el Chelsea amb el Pafos, que va guanyar però només per un gol, i per tant podem dir que sí que depenem de nosaltres mateixos. Eh? No m'imagino un Barça que no estigui classificat entre els 8 primers, no m'imagino un Barça que evidentment guanyi i espero que golegi el Copenhague, i si és així haurà estat de forma merescuda.
I jo diria que tenim de donar moltes gràcies també a Atlètic Bilbao i a Atlètic Madrid, perquè guanyant a camp d'Atalanta sense Germans Williams i el lateral esquerre, Yuri...
Sí, sí. L'Atlètic va guanyar al camp de l'Atalanta, sí. I l'Atlètic va empatar contra el Galatasaray.
Exacte. Ha donat molta més possibilitat per Barça. Per mi, el clau és partit PSG...
Newcastle.
Partit Benfica Real Madrid, perquè se juga molt Mourinho en aquest partit.
Clar, és que el Madrid ara mateix és quart a la classificació.
Tercer
a la classificació.
Amb 15
tercer,
punts.
Però si perd...
Se'n va avall.
Sí.
I si empata, ja, però té un molt bon gol de baix.
Sí. Tu creus que perdrà?
Ja, seria poètic, que perdi el Madrid d'Arbeloa contra el Benfica de Mourinho.
Saps per què Mourinho estarà malalt aquest dia.
Saps per què pot perdre? Perquè Mourinho es tancarà i té jugadors també ràpids a dalt, i algun partit s'han guanyat per sorpresa amb golejada, inclús amb Pavlidis, que ahir falla penalti, resbala, però fa la penal, no? I jo penso que el partit on més pot ajudar Barça és Nàpoles-Chelsea. Per què? Perquè Nàpoles està fora de 24, perquè Antonio Conte se juga molt, ha perdut lideratge també a Serie A, i si no se classifica, per molts diners.
És tan imprevisible la Champions. Sí, fixa't que el Barça pot acabar la lligueta per sobre del Chelsea.
Sí. I de Madrid.
Va pintar la cara, a Stamford Bridge.
Sí.
És que ahir el Chelsea estava mirant el Barça, evidentment, però anava controlant el resultat contra el Pafos i dius, jo m'esperava un 4-0, un 3-0. Sí. No, compte. I, igual que el City. Vaig veure el partit que va jugar de boda i és que no hi havia manera. El City... que em va decepcionar una mica.
I veus a l'Arsenal, que és el líder de la fase Lliga, sí, és líder a la Premier, i penses, home, el gran favorit per guanyar la Champions, però llavors recordes el Liverpool la temporada passada, que també el primer tram de temporada va arrasar i després va caure, va guanyar la Premier, això sí, però a la Champions va quedar eliminat a les primeres de canvi contra el PSG, i dius, al tanto, eh? Però és veritat que l'Arsenal és un equip fiable, i és molt potent amb jugades d'estratègia.
Sí, el que passa, ja són 2 anys, i anem a veure aquest any, l'Arteta, què farà segon tram de la Lliga?
Si es converteix en un tècnic guanyador o en un loser.
És a dir...
Héctor Cooper. Héctor Cooper, quina memòria. El vas tenir... això el recordes.
Jo vaig tenir el Mallorca, però després el València, l'Inter...
Era bon entrenador, no?
Sí.
Sí, era bon entrenador. Sota Caballo Rei no fèiem res extraordinari, ens teníem molt mentalitzats i molt ben preparats físicament. No trepitjàvem casa, anàvem de concentració, hotel, partit, hotel, entre setmana, cap de setmana, no veies a la família pràcticament, però donava rèdit. Tu dic el Mallorca, campió de la Supercopa contra el Barça a València, finalista de Copa de l'última Recopa contra la Lazio d'Ivan de la Penya. Clar, no, guanyàvem poc, però arribàvem a tot arreu.
Amb el València a les finals, també.
Sí. A mi, Lluís, ell me deixava la impressió que era entrenador, que jugadors estan amb ells.
Total.
És a dir, i això és molt difícil aconseguir.
1-4-1-4-1, sí. No es movia d'aquí, augmentava el rendiment de tots i cada un dels jugadors. Sí.
Va, és un quart d'una del migdia, arranca el Que t'hi jugues a SER Catalunya fins a les 2.
Que t'hi jugues al migdia és la nostra sintonia. L'esport sona diferent amb la força de la gent.
Espera un moment, perquè ara els oients que estiguin més atents hauran pensat que s'ha colat per aquí.
Puqui.
Era el Bojan Kirkić que intentava imitar Joan Puqui, o t'ha tret del subconscient. T'anaves a posar a cantar la sintonia del Que t'hi jugues?
Sí. Mira que inconscient, eh? Inconscient, anaves... Tinc alguna cosa preparat?
Tira.
Informació i alegria. La ràdio és un referent. És el nostre sentiment, la nostra forma de vida.
Bollicelli.
Situem doble connexió per requadrar l'actualitat. Del que estem pendents ara mateix és Santi Ovalle. Bon dia.
Molt bon dia.
Coneixer l'estat físic de Pedri. Coneixer fins a quin punt té una lesió important a la cuixa dreta. Pedri.
Han de fer-li les proves al llarg d'aquest matí. Compte que van arribar ahir a les 5 del matí i es ficaven al llit, per tant, es retardaran una miqueta aquestes proves, però espero que entrin en horari que t'hi jugues. El que deien ahir al camp és que és un trencament, però esperen que sigui un trencament més petit del que ells preveien quan veuen a Pedri, que es posa la mà al cap, es posa les mans al cap i després a la cuixa. I els pronòstics inicials, sense haver-li fet les proves, apunten a 2-3 setmanes de baixa, però ens diuen s'ha de fer l'ecografia, s'ha de fer la prova i hem de confirmar-ho això. Per tant, pendents de les proves per veure quin és el temps de baixa exacte de Pedri al llarg d'aquest matí.
Doncs pendents d'aquestes proves, el Barça, els jugadors van arribar a les 5 de la matinada, es faran al llarg del matí, però possiblement ja sigui més tirant al migdia per una qüestió d'horari. Les exploracions apunten a que podria estar 2-3 setmanes de baixa per un petit trencament muscular. Pedri ja va estar un mes sense jugar, es va lesionar després del clàssic contra el Madrid, a la cuixa esquerra. Ara la lesió és a la cuixa dreta, si bé és cert que també va tenir molèsties a la Copa contra el Guadalajara i no va jugar l'últim partit del 2025 davant del Villarreal per molèsties musculars. Ahir es va trencar. Toquem fusta i confiem que la lesió sigui lo més petita possible, perquè el Barça necessita Pedri. Un calendari atapeït, un calendari, si bé és cert, que no és ara el Barça, diguem-ne, no juga contra equips top, en principi, després qualsevol equip et complica la vida, però no juga contra equips top en les properes setmanes, si bé és cert que hi ha un calendari molt atapeït, però té la Copa contra l'Albacete, la Champions és contra el Copenhague, aquest diumenge juga contra l'Oviedo...
Tens Elche pel mig, tens Mallorca, tens Girona, és veritat que mai és bo trencar-se, però potser si has de triar un moment dius, bueno... Aquest, que es curi bé i que pugui estar per al tram decisiu de la temporada.
A partir d'ara, el que dius tu és que el calendari és molt comprimit, molt exigent, tots els equips se juguen algo i no és fàcil guanyar, eh? No. Ja s'ha vist aquesta temporada
contra ningú.
Però lo bo és que Barça té banqueta. Jo penso que Flick ahir l'ha donat minuts al Bernal, perquè Frenkie no estarà contra... i se queda sense pivots. L'Olmo ja ha jugat un partit, no me recordo contra qui, com un pivot, sí. I no se situava. Jo penso que li donarà en diumenge minuts per a veure què tal estarà.
A Marc Bernal.
Marc Bernal, per poder fer una combinació Olmo-Fermín i Bernal, no?
Sí, jo potser tirava més, ho havia pensat, jo crec que pot jugar, inclús crec que també m'agradaria que jugués Casadó, però pel partit de Copenhague potser avança Eric... per tenir més la posició de mig centre més agafada, llavors sí, Fermín, Olmo, Rafinha, Lamin, Lewandowski... Pot ser, m'estava imaginant això.
La primera connexió és aquesta, per saber com està Pedri, ens ho ha explicat el Santi Ovalle. Aguanta, Santi, que ara escoltarem protagonistes que van parlar després del partit contra l'Eslavia de Praga. L'altra és a la reunió de la Junta Directiva, que ja ha començat. Adrià Soldevila, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia. Doncs sí, ja ha començat. Estem aquí al Camp Nou a l'espera que acabi aquesta reunió. Fa uns 20 minuts més o menys que ha començat, els directius estaven convocats a les 12. Hi ha dos punts d'aquesta reunió de Junta Directiva transcendents de l'ordre del dia. El primer és la data de les eleccions, ja ho comentaves al principi del programa, la data que s'ha de decidir avui. Veurem si es confirma aquest cap de setmana del 21-22 de març. I després el segon punt transcendent de l'ordre del dia és la convocatòria d'una assemblea extraordinària, perquè s'ha d'aprovar, i no s'ha aprovat encara, els socis han d'aprovar la renovació del contracte amb Spotify. Una renovació que es va signar el dia 17 d'octubre, però que no es va aprovar a l'assemblea del 19 d'octubre. No es va presentar a l'ordre del dia, perquè no hi havia temps material per presentar-ho a l'ordre del dia, i per tant doncs, s'ha de convocar aquesta assemblea extraordinària abans de les eleccions, per tal que els socis aprovin aquesta renovació del contracte amb Spotify.
Doncs pendents de qualsevol notícia en aquesta reunió de la Junta Directiva, seguint-la a l'Adrià Soldevila, si hi ha qualsevol cosa ens demanes pas al que t'hi jugués.
Perfecte, fins ara.
El quiosc del Marcos.
Hola, Marcos.
Hola, què tal, com estàs?
Qué bueno que es Fermín, eh?
Es buenísimo. Bueno, es un jugador... Ahí tienes a Boyan, que domina muchísimo mejor que yo el mercado... Si tú quisieras ir a fichar un futbolista así, menos de 90-100 millones, no lo traías.
Lo hemos comentado en el bar, Mirando sí, Transfer Market, Fermín está tasado en 70 millones de euros. Todo el mundo ha dicho que por esa cantidad no lo vende. Incluso no. Boyan ha ido más allá. Ni percent vendrías tú a Fermín.
Ni percent. Fermín no ha d'estar mai ni estarà a venta.
Per comprar què? O sigui, no. Sempre has de pensar, venc, vale, sí, però per comprar què? Millor que Fermín actualment, la seva posició? No hi ha ningú.
Adaptat de casa, conèixer club, parla català, què més vols? Marca gol, juga, accepta ser suplent, accepta ser titular, revoluciona quan juga amb seu ritme.
Contagia els companys.
Contagia, solidari, generós.
Parai, tu. Què més?
Vull sacar és un babero, Marcos?
Sí, sí, eh?
Marcos, això és en l'equip 200 milions, no?
Sí, correcte. Sí, sí, correcte, correcte. És que és així, és així. Però avui us parlaré d'Anglaterra. Lo menos que podemos hacer. Vais a flipar. Así titula el Manchester. Sí, así titula el Manchester City Evening, perdón, el Manchester Evening News una noticia. ¿De qué habla? Pues lo explica el diario de forma inmediata. Los capitanes del City hacen un gran gesto con los aficionados tras el desastre de la Champions. Escribe Simon Bajkowski que los jugadores del City han aportado casi 10.000 libras para cubrir el coste de las entradas de los 374 aficionados que acudieron a verlos perder en Bodo. Recordar que el City perdió 3-1 y que es el único equipo inglés que no está dentro de los ocho primeros de la Champions. Por lo tanto, el gesto de la plantilla del City ha venido impulsado por los cuatro capitanes, Bernardo Silva, Rubén Díaz, Haaland y Rodri, que han decidido pagarle las 10.000 libras que costaba esas entradas.
Marcos, perdona que te interrumpa eso, pero creo que es importante, eso lo que dius, es muy maco, ¿no? Però fixa-te, nou fitxatge de City Way central del Crystal Palace.
Correcte.
Cobra 10.000 llibres al dia.
Al dia.
10.000 al dia?
Cobrarà, sí, sí, sí. Cobrarà o més, perquè són 345.000 llibres, si no m'equivoco, a la setmana.
A la setmana, correcte.
Llavors és més. És més.
10.000 llibres al dia? I què fas amb tants diners?
Són 12.000 euros, Para...
Al dia, al dia.
Al dia, sí, sí.
T'imagines, Willy? No. T'ha sortit de dintre la resposta.
Millor que no, millor que no.
Marcos, gràcies.
Adéu.
És interessant el que acaba d'apuntar el Marcos, El City és l'únic equip de la Premier que no està entre els 8 primers a la Champions. Queda una jornada, veurem com acaba la fase Lliga, però tens a l'Arsenal líder, el Liverpool quart, el Tottenham cinquè, el Newcastle 7è i el Chelsea 8è. És el poder d'Anglaterra, A Europa. Després no la guanyarà la Champions.
Després qui la guanya?
Fixa't que tens a pràcticament tots els equips de la Premier a la part alta de la fase Lliga a la Champions,
Són plantilles, sí que són banquetes. Lluís sap molt bé jugar Champions, jugar Copes, tantes competicions, si no tens la banqueta, a part de ritme de partits que tenen ells, que estan acostumats, que el ritme de Champions. Tu fixa't, veus qualsevol partit de la Champions i és un ritme diferent de qualsevol lliga.
Santi, què van dir els jugadors després de la victòria 2-4 a Praga?
Molt protagonisme per Fermín. Hansi Flick parlava així de l'autor dels dos gols a la sala de premsa.
És our player and we can decide if he has to go or not to go.
És el nostre jugador i nosaltres podíem decidir si havia de marxar o no. Va ser important que es quedés al Barça també per ell, perquè Fermín viu pel Barça i valoro molt el que he vist avui.
I appreciate a lot what I saw today.
Era una pregunta on li deien que quina sort que Fermín s'hauria quedat al Barça a l'estiu. Més de Fermín, el protagonista, que parla com aprofita les oportunitats cada cop que salta al camp, recordem, dobles dígits, 10 i 10, en gols i assistències, empatat amb la Minyamal.
No, es muy difícil, te ves los pies, las manos, pero bueno, no es excusa, creo que hemos hecho lo mejor que hemos podido, hemos hecho un gran partido y hemos conseguido la victoria. Bueno, intento aprovechar la oportunidad del míster, ayudar al equipo y bueno, creo que la verdad que hoy todo el equipo hemos hecho un gran trabajo y nos lo merecíamos. Esa es la intención, intento trabajar aquí en el Barça, en mi club, para poder estar en el Mundial, estar en la selección, creo que es un sueño para mí y ojalá pueda estar, la verdad.
Flick, parlant sobre l'altre protagonista del partit, el protagonista en clau negativa, Pedri, i la seva lesió. No tenia molt clar quant temps estaria de baixa, però deia que no eren bones notícies el que esperaven en Pedri.
It happens, and I don't know exactly now.
Són coses que passen. Ara mateix no sé quant de temps estarà de baixa. Hem d'esperar demà, però no són bones notícies. Dani Olmo ha sortit i ha marcat de seguida. I Rashford també ha sigut important. Ha jugat bé i ha assistit a Lewandowski al quart gol. I també Araujo i Marc Bernal. Això és molt positiu, que tots els que surten al camp ajuden a l'equip.
Dani Olmo, que haurà de ser titular al partit de la setmana vinent, ja que no hi seran ni Pedri ni Frenkie de Jong, que està sancionat. Sobre la importància d'entrar entre els vuit primers i alleugerir calendari, sobretot al mes de febrer, això responia Hansi Flick.
No serà un partit fàcil, perquè Pedri potser se'l perd i veurem què passa amb Ferran. Tornarà a Lamine, però perdrem a Frenkie, que està sancionat. Ho haurem de gestionar. No vam arrencar bé aquesta Champions, però al final encara tenim l'oportunitat de classificar-nos entre els 8 millors. És l'objectiu, perquè així tindrem dos partits menys i ens ajudarà a recuperar-nos. Però si els hem de jugar, ho farem, no hi ha problema.
I per últim, Dani Olmo, quin golaç que va fer el tercer, el futbolista de Terrassa, que explica que s'entén amb Fermín i que, per suposat, tots dos poden jugar plegats sobre el terreny de joc.
El míster nos conoce, ya jugamos juntos el anterior partido contra la Real Sociedad. Fermín es un jugador espectacular, nos entendemos también a la perfección y podemos jugar perfectamente juntos también.
Són les paraules dels protagonistes, que van sortir per potes del camp perquè fotia un fred que pelava i es notava també a la zona mixta que anaven tots pitant cap a l'autocar.
Santi, m'ha sorprès una cosa. Jo sempre t'apreciava com a periodista, però en bar avui, quan sí que t'he preguntat què diu la premsa txeca allà, tu l'has comentat amb tota la seguretat i l'has informat molt bé. És que no és fàcil llegir el txec i saber el que diuen, clar. Pues te felicito, Santi.
Per suposat. Per suposat.
Amb el Google Traductor pots llegir qualsevol idioma.
Anglès, francès i txec, és el meu currículum.
Santi, encara t'apreciaré més.
Ai, si podeu, connecteu el bar, que el Santi ha fet la connexió des d'un iglú.
Sí.
Des d'un iglú.
Sí.
Un iglú d'aquests de... Estàvem a l'hotel, un iglú d'aquests de plàstic, que diu... Bueno, m'heu dit de fons que servien per fumar, no? Em fa temps que no fumo i ara ho tinc això...
Pensava que era per fumadors.
Ah, sí?
Clar,
sí.
Jo pensava que és una zona per fumadors.
Sí. Crec que tens raó, Lluís. Crec que tens raó.
Vale.
Sí. Però
Santi,
no hi havia caigut.
T'escoltem en una estona a la crònica del que encara no sabem de l'Eslàvia de Praga-Barça.
Us explicaré com va fer el Barça per combatre el fred ahir. M'ha semblat curiós.
Estigueu atents, eh? Abans entrarem a la classe del professor, la classe del Flaqui.
Les notes del professor. Excel·lent.
Sobreposar-se a les dificultats. El Barça de Flick és al·lèrgic a la bandera blanca. Mai abaixa els braços. Ahir supera el cop del gol en contra inicial. Del descans en surt convençut d'ell mateix, tot i haver concedit l'empat a dos. I quan es lesiona Pedri i pots entrar en xoc, és quan fas la pas endavant que et permet sentenciar el partit. Potser no caldria demostrar-ho dia rere dia, rere dia, rere dia. Però ja que t'agrada complicar-te les coses, almenys és bo corroborar que els de Flick segueixen un equip que mai es rendeix, que es creix davant les adversitats.
Notable!
Lluís Masia, Europa. La premsa txeca, a la prèvia del partit, posava el planter del Barça com a clau per explicar que un club amb deutes gegants pogués seguir competint amb opcions d'èxit. A la gespa durant el partit van poder veure en directe el valor de la Masia. No hi era Lamine, la joia del planter, però van flipar amb Fermín, el migcampista total que és sensació Europa. Van comprovar la qualitat i personalitat d'Eric García, de qui suposem que De La Fuente ja s'ha convençut que és ara mateix el millor central que té. I per si faltés algú format amb l'ADN culer, Dani Olmo els va obsequiar amb el millor gol de la jornada. A Praga ahir també van flipar amb la Masia.
Progressa adequadament.
Està al top 8, la jornada està rodona. Guanyes tu i punxen la majoria dels que et podien prendre la plaça. Ja depens pràcticament al 100% de tu. Si guanyes i goleges el Copenhague, objectiu assolit. Seràs al top 8 i evitaràs un play-off que, més enllà de poder ser perillós, implicava jugar dos partits més en un calendari més carregat que la mobilitat aquest matí a Barcelona. Aquest és el veritable premi que has d'acabar de tancar. Ja no és mantenir-te a l'elit del futbol europeu. Ja no és entrar directe als vuitens de final. És, sobretot, guanyar dues setmanes netes que les cames dels jugadors necessiten i agrairan.
Suspens.
Els regals defensius em superen, no els entenc, no els porto bé i em posen de mala llet. No hi ha partit sense concessió al rival i m'emprenya. El d'ahir ja va ser de traca, l'Eslàvia va fer mitja hora els mateixos gols que havia fet en tota la Champions. Som la Viagra dels rivals, tens problemes, juga contra el Barça i triomfaràs. Ahir dos corners, dos gols, no hem deixat porteria zero en cap partit de Champions. O millorem en defensa o amb tanta concessió serà impossible arribar gaire lluny a Europa.
Això és veritat, eh? El Barça ha de millorar defensivament. No sé si hi ha algun... algun mètode per aconseguir-ho. Ja va concedir molt en Champions l'any passat, sobretot fora de casa, 17 gols en 7 partits la temporada passada en Champions fora de casa, i aquesta igual. Té solució això o no?
Sí que ja dius bé, ja ha fet l'any passat, fa aquest any i farà l'any que ve, igual. El sistema de Flick és així, és molt arriesgat, és el Flick vol tenir la defensa avançada, té por pressionar a dalt, vol recuperar pilota a dalt, i llavors, clar, les contres, a més entrenadors cada vegada més tenen clar com jugar a Barça, estudien, incorporen jugadors de segona
però,
línia...
Però no hi ha alguna que es pugui fer per millorar una mica a nivell defensiu?
Sí,
ahir, per exemple, Gerard Martín patia molt,
Sí, però...
Gerard Martín pateix, de central.
Sí, però jo, per exemple, concretament en el partit d'ahir, no recordo cap parada de mèrit de Joan amb una contra, amb joc, anem a dir, corregut. Va ser tot d'estratègia, va ser tot moment puntual de concentració que no té res a veure amb el joc. Sí, clar, no podies haver concedit el córner, vale, sí, això està clar. Però en el partit, únic i exclusivament de mi, és de concentració. Rafinha salta en el segon gol que toca Lewandowski, no com el dia que va saltar contra el Madrid que treu aquella pilota que sí que era gol. O sigui, la intencionalitat dels jugadors a l'hora de defensar, per mi no té res a veure amb que Flick vulgui jugar com a jugar, que és cert que la majoria dels gols sí que han sigut per aquest aspecte.
Aviam què diuen les dades del partit amb el Fermín Suárez.
Bon dia, sí que el Barça suma una remuntada més. 8 de 13 quan el rival colpeja primer al marcador. 18 gols del Barça a la Champions, només superat pels 20 del Paris Saint-Germain, Bayern i Arsenal. Ahir es va estrenar en aquesta edició europea Lewandowski, 11 gols ja en el que va de temporada. Fermín segueix sense fallar, quart partit en què marca almenys 2 gols. I gràcies al seu doblet arriba Fermín López als dobles dígits en gols 10 i assistències 10. És el primer cop que ho aconsegueix en una mateixa temporada. Fermín va marca un gol des de fora de l'àrea, Dani Olmo un altre en la quarta pilota que tocava i el Barça no aconseguia a Europa 2 gols des de fora de l'àrea en un mateix partit des d'abril del 2019 contra el United i a domicili a Europa concretament des del 2018 contra el Tottenham. Amb el de Dani Olmo ja són 11 els gols per part de revulsius aquesta temporada, Rashford una assistència més i ja en van 10, Frenkie de Jong una més i ja en van 5, el neerlandès no en feia tantes des del curs 21-22, l'atac això sí són els gols rebuts i especialment a pilota aturada, 13 gols encaixats, 8 dels quals de córner, 2 més en el dia d'ahir.
Déu-n'hi-do, 13 gols encaixats al Barça a la Champions, 8 de pilota aturada.
Clar, i què té que veure el joc aquí? És un tema de concentració, de guanyar duels en aquest sentit, no?
De 13,
i de desconnexió.
És
i també és molt repetitiu, i això no sé si el Fermín tindrà l'estadística, de que quan nosaltres marquem, és molt fàcil que en els pròxims 5 minuts l'equip et faci un gol. Va passar contra la Real Societat, va passar l'altre dia, i passa habitualment.
Ara, en sentit positiu, també aquesta dada del Fermín de les remuntades del Barça. És un equip al que l'has de matar i enterrar, si el vols deixar mort.
Sembla que l'has de, perdona per l'expressió, l'has de tocar collons perquè que se cabregi, que s'espavili, no? Perquè Flick defensa atacant. És a dir, és curiós.
Sí, sí, molt.
I de fet, hi ha una solució,
Quina, president?
Una solució amb el tema defensiu, sobretot.
Ara Joan Laporta ha sortit de la reunió de la Junta per fer una menció al que t'hi jugues.
Sí, home, més faltaria. Escolta, primer lo important, després les eleccions. Ara, si haguéssim de votar, jo tinc clar també qui votaria. Seria els Caldos Gallo.
Home, i tant.
I tant. I amb això, tu li dones un caldo gallo.
Anda, que no van bé.
A l'Eric García, al Covarsí, i surten més escalfarets. Ahir,
imagina't.
Ahir, imagina't. Exacte. L'Eric García com va jugar. Doncs, clar, és que ja no...
Ah, o sigui, la clau de que Eric García anés sense samarreta i guants és que s'havia fotut un caldo gallo abans del partit.
Evidentment, home, un caldo casolà, de veritat, perquè hi ha caldos casolans que diuen que són caldos casolans i només porten un 2% de pollastre.
Que diuen que són del Barça, però no ho són.
Exacte. El loro! El loro! El loro!
Canvia la llum de l'estudi.
I clar, en canvi, els caldos casolans gallo porten un 33% de pollastre. No un 2, un 33! Borta!
No era Núñez que deia que sempre sortia el 33?
Sí. 36.
Ah, el 36.
Però bé, cap problema, eh? Ei, que llavors normal que es posin gallitos els de gallo.
Exacte.
Que bo.
Ai, el que encara no sabeu del Slavia de Praga-Barça us ho explica el Santi Ovalle.
President de genolls a Puerta Gallola, a les portes del restaurant on es celebra el dinar de directives. La imatge és lamentable. Em mira i riu. Li pregunto pel partit i em diu que s'han de fer molts gols. Objectiu, top 8 de la Champions. El president porta dos dies passejant-se pel pont de Carles i aprofita per tocar la imatge del gos de Nepomuceno. Per fer-ho curt, és un gos que coneixia el secret millor guardat de la ciutat. Qui era l'amant de la dona del rei Wenceslau? Diuen que tocar la seva imatge porta bona sort. La porta ho fa per obtenir la victòria. Passegem per Praga i trobem la comitiva de la directiva blaugrana. Compren souvenirs i fan turisme, però sobretot estan inquiets. Demà junta, em diuen. Posaran la data de les eleccions. Dimitirem els mínims i així podrem convocar eleccions tranquils. Es quedarà el Rafa Juste al capdavant. Són les sensacions a la prèvia del partit de la junta directiva. Em trobo més gent del club i pregunto: escolta, com combatreu el fred? Amb unes cremes, em responen. Porten capsaïcina, nicotinat, camfor i mentol, però en porcions petites. Les posem abans del partit i al descans. Em quedo flipat. I per mi, tens alguna cosa? Pregunto. Per tu, caldo de pollastre. De vegades, els remeis més simples són els més eficaços. Arribem al camp i entrem per un McDonald's. El Flaqui havia de narrar des d'una sala de lactància. Al final aconseguim arreglar-ho. El Fermín marca i s'abraça Hansi Flick. Un altre amb dobles dígits al Barça. Només n'hi ha dos, Fermín i un tal Lamine Yamal. Olmo fa el golaç del 2-3. Està amb confiança, em diuen del seu entorn. Només així fas aquests gols. Se sent important i està en un bon moment de la temporada, m'expliquen. Millor, la setmana que ve, sense Frenkie i sense Pedri, el necessitarem. Veig Pedri sortint del camp. Va tot sol, desolat, amb un membre de seguretat i coix. Està trencat, però esperem que sigui poc, em diuen des del vestidor. Espero que tinguin raó. L'expedició arriba a 3:15 a Barcelona. No es ficaven al llit fins a les 5 del matí. Però contents, el Barça està un pas de la següent fase de la Champions.
Podeu recuperar el que no sabíeu del Slavia de Praga-Barça a les xarxes socials del Que t'hi jugues en una estona, també a la pàgina web de la cadena SER. Ni feta aposta, lo del caldo de pollastre.
Ni feta de propòsit.
Sí, i lo de les cremes, ho coneixíeu? Que et pots posar una crema per aïllar-te del fred?
Que et dongui calor. Jo coneixia que et dongui calor, sí que n'hi han de cremes, i encara segons quina edat... segons quina edat te l'has de posar. Quan vols fer alguna pràctica d'esport, te l'has de posar per ser un cas.
Al meu país posam en vaselina.
Ah, sí?
Per escalfar. Sí, 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 que manté el calor.
Vaja. 10 minuts i arribem a la una del migdia. L'1x1 de l'Eslàvia de Praga, Barça.
L'1x1 del Que t'hi jugues.
Especial discoteques.
Comencem per la porteria. Joan Garcia.
Platea. Ofereix espectacle i n'ha sentenciat a un que està a Girona.
Condé.
Mas Sorrer. S'ha fet molt de nom i en part se'l mereix, però que espavili una mica, que no pot donar-nos una nit bona de cada 10.
Eric.
Cocoa. Està acostumat a anar acompanyat d'un menor i solucionar-li els problemes cada 2x3.
Gerard Martín.
Otto Futs. Complir, compleix, però per grans cites buscarem una alternativa.
Valde.
Be out. Amb l'arribada de competència, com no s'espavili, potser sí que anirà out. Sí.
De Jong.
Bling, bling. Ha sortit caríssim, així que intentarem convèncer-nos que ha valgut la pena.
Pedri.
Florida 135. Els que hi entenen desitgen que no sigui res i que torni aviat.
Fermín.
Carpes Vic. Domina la zona central com ningú i, si us plau, que acabi, que mai acabi en possessió dels guiris.
Rafinha.
Nikita Salou. Ha donat moltes copes, però quan fa fred i no hi ha guiris, perd importància.
Lewandowski.
Imperator. Bàsicament, amb poca mobilitat, és l'avi que va acabar rebentant Eslàvia.
Ronnie Bardagy.
Big Ben Mollerussa. Un dia que anem fins allà i et donem l'oportunitat. Hòstia, resulta que els dimecres està tancat.
Els que van sortir des de la banqueta, Dani Olmo.
Rasmatàs. És l'alternativa que tots esperàvem, sobretot per pillar una col·locada espectacular.
Rashford.
Apolo. Cada dia ofereix una cosa diferent. És un misteri. Un dia és la festa del segle i l'endemà se t'enganxen els peus a terra.
Marc Bernal.
Luz de gas, al tanto que després de la nova reforma està recuperant aquella cara que ens agrada moltíssim.
I Araujo.
Jo, amb 34 anys, sortint de festa. Difícilment aguantarà més d'un quart d'hora.
Va, i el entrenador, Hansi Flick.
Arena. Disposa de 20 nanos, n'acaba escollint 11 i no sempre encerta, però és a temps de corregir el descans en un quart oscuro.
En una estona podeu recuperar l'1 per 1 especial discoteques a les xarxes socials del Que t'hi jugues. Abans de tancar aquesta primera hora de programa, us pregunto pel cas Dro, que ja ha anunciat que marxa del Barça. Encara no ha certificat oficialment a on. Sembla que el Paris Saint-Germain té ofertes d'Anglaterra, d'Alemanya, però ja li ha notificat ell personalment a Hansi Flick que se'n va. Us ha sorprès, Bojan, tu que coneixes el mercat i que, a més, has treballat al Barça i coneixes el futbol base, i tu, Lluís, que has estat allà també a la Masia, us ha sorprès, lo de Dro?
A mi m'ha sorprès i molt. Lo primer, és a dir, esportivament, en aquesta edat s'ha de incidir. El Dro deixa un club on que juga 4-2-3-1 i ell és mitja punta i això l'afavoreix. PSG juga 4-3-3 i en aquest sistema de que centrocampistes treballen molt, recuperen el que vol Luis Enrique, ell no encaixa. Segon, la banqueta de PSG té jugadors joves en la seva posició. Entre ells es diu Mayulo, que ha jugat a Camp Nou i ha marcat gol contra Barça. No sé si ha marcat gol decisiu o 1-2, però un jugador amb molta projecció. I te dono més, ara tinc apuntats aquí, Noan Soki, que és 2007, que és el mateix tipus de jugador com el Dro. Juga amb la
sub... PSG, eh?
Sí, juga amb la sub-19 francesa i un de més destacats de futbol base de PSG. Varens Emery, ja ne coneixem.
Sembla que estiguis convencent a Dro que no fitxi pel Paris Saint-Germain, eh?
No, jo
explicant-li tota la competència que tindrà. Sí.
No, defensivament, el Dro té molta competència i després, com Lluís sap molt bé, la Lliga francesa és molt física. És a dir, no le va a mida res deportivament. Aquí, únic punt del Dro que millorarà és econòmicament, però jo penso que és una gran equivocació. A més, el Hansi Flick depositava molt en ell i era com enamorat del seu talent. I Luis Enrique encara no la coneix bé.
Penso que la vida s'ha de ser agraït i Dro no ha estat agraït al Barça.
Però ell marxa sense cap retret, eh?
No, ja ho sé, ell marxa per
un tema que no té espai, al Barça.
Econòmic i segurament no sé si tan esportiu. Per mi és lícit que ell vegi que no té lloc al Barça i és que actualment no té lloc al Barça. I per mi és una forma realista de fer-ho, no? Ara, jo crec que hi ha moltes maneres de fer les coses. No sé si podia haver avisat amb molt de temps, no sé si havia d'haver esperat no que Flick el posés constantment o amb comptagotes al primer equip. No és fàcil que l'entrenador del primer equip et doni minuts al primer equip del Barça. És que no és gens fàcil. Per això dic que jo crec que no ha sigut del tot agraït. No sé si ha tingut la paciència suficient perquè si realment era el seu somni jugar al Barça, quedar-se. Demostra que no, i no passa res. Crec que potser li estem donant massa importància a un jugador sí que es preveia que podia ser bo, però que encara no ha demostrat res.
Ara, som molt joves, tots, perquè ens hem acostumat a que els futbolistes del primer equip debutin amb 18 i s'assentin al primer... Ho has dit abans, al bar.
Clar.
Avui és l'aniversari de Cubarsí.
Més de 100 partits amb 19 sí. anys.
Això... 19 anys compleixes avui, Pau.
Sí, 19. Ja sóc un home, eh? O no?
I tant que sí. No, sí, però això, ja.
No, però és que és molt bèstia la vaga que has donat abans, eh?
Clar.
Amb 19 anys porta més de 100 partits amb el primer equip del Barça.
Partits. Què passa? Clar. Que això, a l'entorn més proper dels seus companys o ex-companys, diu, clar, jo també. No, que un jugador que tingui 21 anys i no hagi pujat al primer equip no és un fracàs, no és. És el procés de maduració, normal, correcte, de maduració física, psicològica, esportiva, sí. De relació amb companys... És que és el, normal. És anormal el que està passant amb Pau, amb Lamine, etc.
Però
que
ja és, en teva època, vosaltres, per mi, teníeu millor. És a dir, ara hi ha un ascensor entre primer equip i Barça B, pujant, baixant, entrenant, tornant. En vostra època, fins que no consideraven i decidien de que Luis Carreras té nivell de jugar a primer equip, no te pujaven, ni entrenant.
Clar.
Ni entrenant. I llavors el pas se feia definitiu.
Bojan Krkić, Lluís Carreras, gràcies per estar al Que t'hi jugues.
Adéu.
Que t'hi jugues. Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.